una competición de clubes, a pesar de que haya un clásico a la vuelta de la esquina, pero es la Champions. Para nosotros es vital conseguir los tres puntos mañana, tener buenas sensaciones y hacer 9 de 9. Creo que es importante, muy importante para el club, para nosotros, pasar de grupo este año y mañana es vital estos tres puntos. Entonces, creo que no hace falta aislar a nadie, sino que la misma competición ya te lleva a enchufarte y a competir.
I compta amb el Shakhtar. Xavi diu que s'ha sorprès amb el seu nivell quan l'han analitzat.
Destacaria els centrals, Rakitski, Esquerrà, Fort, Stepanenko, pivot defensiu, veterà. Crec que els punta, el punta, jugui qui jugui, molt fort físicament, extrems, bales. Bé, són futbolistes de molt nivell, que no coneixem, crec que no coneixem. Nosaltres també els hem analitzat i molts els coneixíem poc i ens ha sorprès. Crec que el Shakhtar té un nivell tècnic molt, molt important i ens, demà ens pot posar en problemes.
A mi m'ha recordat el Guardiola de fa uns anys abans de jugar contra la Cultural. De cara al clàssic i malgrat el soroll que arriba de Madrid al voltant de l'arbitratge, Xavi ha argumentat que no creu que s'estigui preparant el terreny per condicionar el que pugui passar dissabte i ha afirmat que Carlo Ancelotti tenia raó quan ahir deia que no té llibertat d'expressió.
Sí que es verdad que Ancelotti tiene razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los árbitros, ¿no? Esto es una realidad. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Que se pueda hablar tranquilamente, que si se ha equivocado, a mí me parece penalti, no me parece penalti, esto es fútbol. Esto es fútbol, al final la naturalidad te lleva a eso, ¿no? Creo que cuanto más natural seamos, creo que mejor.
Això és el que ha dit Xavi Hernández. Amb tantes baixes, avui estava acompanyat Xavi a la prèvia que fa la UEFA, amb Ferran Torres, que en principi ha de ser titular. Diu que no li falta confiança i que està preparat per continuar fent passos endavant.
Sí, i en aquest sentit, això us agradarà, li han preguntat si el Tauró es pot convertir en Megalodon.
Estamos teniendo pues muchas lesiones, creo que estoy preparado para dar ese paso adelante, me siento con mucha confianza. Confianza creo que no tengo que ganar, tengo la suficiente y la que es la necesaria. Mejorar pues muchas cosas, puedo mejorar muchísimas cosas, tengo 23 años, estoy en el principio de mi carrera a pesar de que ya llevo bastantes años. Y Megalodón, Tiburón, no me importa, puedo ser las dos.
Ai, Déu meu.
Ja, el Megalodon és molt gros, eh?
Sí, és
la pròpia
un tauró de grans dimensions i es veu que se n'han fet pel·lícules que no he vist.
De culte.
Que no he vist, sí, perquè sí. Tinc uns altres gustos.
Pregunta, pel·lícules de culte.
De culte, sí, sí.
A veure, Tiburón és una pel·lícula de culte, això és... No es pot rebatre el clàssic de Spielberg, però Megalodon, aquestes coses estranyes que es fan a Netflix i que estan a plataformes estranyes, diguem que serien una altra.
Plataformes estranyes. Sota... És estrany el Megalodon.
No. Una cosa, Tiburón és de culte, però ha creat molts traumes infantils.
Jo vaig
la pel·lícula.
Escolta, tu tenies por de banyar-te?
Jo encara em fa molt respecte entrar a mar obert a mi.
Jo una, a més, a més la putada és que sento la banda sonora de John Williams, que és el pitjor, és molt pitjor això que el ninot del el ninot. Tauró.
Sí, jo vaig... Que veus que és de mentida la pel·lícula, però...
Sempre el pitjor és la prèvia.
Si una cosa.
Sí, va. A veure, Màrius, endavant.
Jo una vegada vaig anar fa uns anys a Los Angeles i vaig anar al part d'Universal Studios, sí. Sembla que és, no? I, bueno, et pugen amb una mena com de trenet i tal, i no sé què, i, bueno, totes les pel·lícules que tu estan a la teva memòria te les reprodueixen en un moment allà. I de volta passes per una mena de llac i surt una bèstia.
Et vas cagar.
Bueno, després encara hi havia un moment pitjor que no sé, hi ha un terratrèmol en un metro i tu vas al metro i es trenca tot, o sigui, l'escenari que estàs es trenca i allò ja va ser, bueno, vaig dir, jo em puc baixar a la següent parada perquè jo ja el que tenia que veure he vist.
És pitjor això o el fred de Montjuïc, exactament?
Ah, no, el fred de Montjuïc, no, perquè això resisteix, si el teu cor aguanta, resisteix.
Saps que demà, demà te l'han fotut a la tarda pel fred de la nit, demà, la UEFA ja ho ha pensat això també.
Però fixa-t'hi que, just quan es fa fosc ens fan anar a l'estadi. Vol dir, ja veureu el que ve. El que passa, demà han dit que pujan les temperatures.
Sí, i demà tornen a pujar. I dissabte ha canviat l'hora, recordo. Dissabte ja farem allò de dormir una hora menys i aquestes coses.
Igual el Madrid arriba tard i es donen 3 punts.
No, perquè és la matinada dissabte i diumenge. No, ja s'ha jugat. Ja
una pena.
Possible 11, juga el tiburón Megalodon i qui més?
Ter Stegen a la porteria, Cancelo, Araujo, Íñigo Martínez i Marcos Alonso a la defensa, Oriol Romeu amb Fermín i Gundogan i al davant Lamin Yamal, Ferran Torres i Joao Félix.
No està malament.
Està bé demà, no?
Home, per guanyar el xat.
És que Gavi està sancionat, o sigui, a totes les baixes dels lesionats, Gavi es va autoexpulsar a Porto i
sí,
està
sí,
sancionat.
No, no ens l'hem deixat a l'11, és que recordo que està sancionat.
Jo demà no faria jugar Joao Félix.
Tu li donaries descans, potser?
Sí. Primera, perquè ve de... ve d'un partit molt dur de fa relativament poc, i segona, perquè, perdoneu, és massa important. Sí, és que és massa important, Joao Félix. Llavors, no sé, ja sé que tenim pocs jugadors, però, home, algun recurs tindrem, no? Sí.
Els nanos. Que passa que avui Xavi ha dit que no ha vingut a dir invents, no em faré.
Ha dit que invents no en faria i que i a més és que al final quan mires les peces que té tampoc
de la mitja part, la mitja part baixa a 0 i el treus i ja està.
A veure, també pots jugar amb Marquiu de titular i agafar l'embranzida.
No, pots donar Marcos Alonso una titularitat,
Marquiu
poca cosa més pots fer.
Marquiu, per exemple, no serà titular el dia del clàssic, això ho tenim clar tots, no?
Jo crec que seria massa pressió per ell.
Seria massa pressió, seria...
Això no està sobre la taula, vull dir.
No està sobre la taula, tal. Bueno, doncs potser seria una opció per passar al partit. No, jo és que estic obsessionat en protegir Joao Félix.
De cara al clàssic.
Bueno, de cara al clàssic i de cara a la vida en general, diguem. No, i de cara a tota la temporada
tens
que queda.
Tens un pòster ja de Joao Félix a la nevera de casa teva?
Bueno, és que primer tenia un pòster al revés. Tenia un pòster de que no el volia. Jo tenia una pancarta...
Que parvall el tenies. Tenia una
pan... S'ha fet un embolic. Jo
tenia una pancarta a casa meva que deia no vull Joao Félix. I amb tota la naturalitat... vaig fer un mea culpa, vaig demanar perdó a tothom, gairebé me'n vaig anar amb el Xavi al despatx del president a dir, demanem perdó i ja vaig girar.
Ara és la fe del convers.
I ara és la fe del convers, ho ha definit molt bé el Joan Maria.
Demà el rival és el Shakhtar Donetsk, que avui ha estrenat entrenador. Bé, això és una cosa molt poc vista a la història del futbol. Laia, avui sí, nou entrenador.
Sí, és que, però a més és molt curiós, perquè està anunciat al voltant de les 5 de la tarda i una hora més tard dirigia el seu primer entrenament a Montjuïc. El nou entrenador és Marino Pusic, nascut a Croàcia i amb nacionalitat neerlandesa, fins ara era l'assistent del Feyenoord. Com a primer entrenador només té una temporada d'experiència al Twente neerlandès. Demà dirigirà el partit, això sí, estarà acompanyat de Dario Serna, que és el director esportiu de l'entitat i qui ha assumit l'interinatge amb la destitució de Patrick Van Leeuwen. Pusic firma fins al 2026, però allò que se'n diu arribar i moldre.
Situació estranya per això, això del nou entrenador que s'ha estrenat aquesta tarda, menys de 24 hores a jugar al partit, però la roda de premsa no l'ha fet ell, la roda de premsa prèvia aquí a Barcelona.
No, és que de fet a la mateixa hora que es feia oficial el seu fitxatge ja començava aquesta compareixença que ha fet Dario Serna, exjugador del Shakhtar i qui ha reconegut que el 2016 va tenir una oferta amb Luis Enrique a la banqueta per fitxar pel Barça. Dario Serna, ho hem dit, és el director esportiu i va dirigir l'equip dissabte en la victòria contra el Cherkasy de la Lliga Ucraïnesa, 3-0 van guanyar. Ha admès a Serna el favoritisme del Barça i ha bromejat que demà, com que també serà ell a la banqueta, doncs que si guanyen serà mèrit seu i que si perden, en aquest cas, doncs ho compartiran amb el nou entrenador.
Però perdoneu, tu només fas un canvi d'aquestes dimensions el dia abans de jugar amb el Barça si la crisi interna és d'unes dimensions absolutament descomunals, no?
Perquè... També és cert que la seva situació és molt excepcional, no? Perquè estan jugant una lliga en un país que està en conflicte, en guerra, no?
Però això no té res a veure amb destituir.
No, però vull dir...
L'han destituït l'entrenador que hi havia.
Sí, però vull dir que no han pogut fer les coses normalment, de presentar-lo quan tocava, potser estan viatjant amunt i avall. Ara ens ho explicarà una mica la Laia, no? Perquè...
A veure, el més lògic hagués sigut que, igual que va passar dissabte en el partit de Lliga, demà Dario Serna hagués sigut el tècnic i podria estar a Barcelona perfectament, podria haver estat avui a Pusic a la sessió d'entrenament, però que demà seies Serna sola a la banqueta que dirigís ell el partit i ja s'hi posés en el pròxim partit, però suposo que han dit, doncs mira, quan abans comenci a entrar en dinàmica de l'equip, no ho sé, però sí que és una situació molt curiosa perquè clar, aquí són molts dubtes de si realment de cara a demà aplicarà algun canvi, si no, de què és el que exactament farà, i de fet per això avui no s'ha parlat de qüestions tàctiques a la roda de premsa. Sí que Serna ha explicat en quin punt es troben del procés de recreació de l'equip per culpa, com ara dèiem, de la guerra.
сначала было очень тяжело, потому что мы потеряли 14 человек.
Al principi va ser molt difícil perquè vam perdre 14 futbolistes, però vam continuar. No vam abaixar els braços i vam començar a fer un nou Shakhtar. Hem creat un nou equip, jove, i anem pel bon camí per tornar a ser un equip important i ser un dels millors de la història d'Ucraïna. Hi ha jugadors que tenen experiència a la Champions i d'altres futbolistes joves. Estem lluitant des de l'any passat i seguirem fent tot el possible per millorar.
Sudakov, on us hem anat, però el такой опыт.
I de la guerra, de les afectacions més enllà d'aquesta fuga de talent, de la marxa de la majoria dels internacionals, n'hem parlat amb la periodista Irina Kozyupa del diari Tribuna d'Ucraïna.
It affects a lot. For example, I traveled with the team.
Afecta molt. Per exemple, jo viatjo amb l'equip i ahir vam estar tot el dia viatjant. Al matí vam agafar un autocar fins a la frontera per entrar a la Unió Europea. Després vam anar fins a la ciutat polonesa de Zesów i vam agafar un avió de 3 hores fins a Barcelona. És només una de les afectacions que la guerra té a l'esport i l'equip. No pots agafar un avió des d'Ucraïna i estar aquí, o on sigui, en 3 hores. Hi ha molts problemes logístics, però això és una cosa petita. La principal és que els jugadors i les seves famílies continuen vivint en condicions de guerra. La situació pot canviar cada dia i pot passar qualsevol cosa terrible.
De fet, el Shakhtar, que per la guerra del Donbass ja no podia jugar com a local la Champions, ara està sempre exiliat. La Champions aquesta temporada com a local la juga Hamburg i la Lliga, les competicions domèstiques estan entre Kiev i Lviv en funció del calendari. És a dir, si tenen com ara partits de Champions es queden a Lviv, que està més a la frontera amb Polònia, i si no van per carretera a Kiev, que són 8 hores de transport. El que està clar és que no estan competint amb les mateixes condicions de la resta dels equips ucraïnesos, perquè no tenen el descans que haurien de tenir els esportistes, a part d'estar preocupats doncs, per moltes altres coses que evidentment són més importants que el futbol. I aquesta periodista que ara escoltàvem, Irina Kozyupa, és una de les 4 periodistes que han viatjat amb l'equip. Són tot dones perquè els homes, si no tenen un permís especial, no poden sortir del país. Per això, ara mateix, seguint l'equip, viatgen sempre dones. I a micròfon tancat, doncs, evidentment, veus que són gent que estan patint situacions que realment trasbalsen, com és que el seu país està en guerra, i a micròfon tancat m'explicava, diu, em sento malament per estar aquí, i li veia que tenia els ulls plorosos, diu, perquè he arribat a Barcelona, estàs en una ciutat com Barcelona, que és meravellosa, fa bon dia, intentes parlar amb la teva família i saps que hi ha gent que fa setmanes potser que no es poden ni una cosa tan simple com dutxar, i avui estic dormint en un hotel i ho puc fer tranquil·lament. Una mica doncs, per posar en context la situació amb la que es troba el país, que a vegades ens oblidem, però aviat farà ja 2 anys que va esclatar la guerra amb Rússia.
Sí. Déu-n'hi-do, aquest testimoni està molt bé el que explica la Laia, perquè ens en fem una idea del que vindrà demà, no? Jugadors que evidentment intentaran ser professionals i si poden guanyar el Barça, guanyaran el Barça, però el que tenen al darrere, no? El que han d'anar vivint, de passar una frontera, ara un cotxe, ara jugar allà a Kiev, en una zona en què no cauen bombes o en què no hi ha cap conflicte.
Jo crec que també hi ha, per part de les autoritats, una certa voluntat d'intentar donar una certa, entre cometes, normalitat a la vida de... Sí, les guerres són molt difícils d'imaginar, conceptualment. Llavors, hi ha un front on passen moltes coses i hi ha unes ciutats que més o menys... Per exemple, el cas de Barcelona, la Guerra Civil. La Guerra Civil comença el 19 de juliol, clar que es produeixen fets, perquè agafen gent, però vull dir, la guerra no era present. Per exemple, la gent anava al Liceu. Al Liceu l'únic que van fer què va ser? Doncs protegir les vidrieres i tal amb uns celofans i tal perquè les vibracions a vegades d'alguna explosió i tal no trenqués els vidres. Però la gent intentava fer la vida el més normal possible. Per què? Perquè el nivell d'estrès que et genera una guerra és brutal. Què passa? Que en el 37, em sembla que és a la primavera del 37, hi ha un dia que intentant buscar un lloc on es fabricava material de guerra, a l'Izalde, hi ha un vaixell italià que disparen des del moll cap a la ciutat i en aquells moments es produeix un fet nou, que és que de cop i volta es carreguen 3 o 4 edificis, moren civils, això que estem veient ara, però ja portaven, no sé, 8 o 9 mesos de guerra i la sensació és que la guerra era una cosa que estava lluny, no? I llavors hi havia una certa voluntat de les autoritats en què fer que la vida continués fluint, no? Perquè si no, al final, a part de la tragèdia de viure una guerra, clar, el dia a dia has d'intentar respirar, no?
És veritat, això que diu el Màrius, també és veritat que si mires una evolució de la guerra, del el nombre de professionals, de militars morts respecte als de civils, a mesura que han anat passant els anys, les xifres van pujant sempre del cantó dels civils respecte dels militars, perquè cada vegada més s'ha intentat que la guerra precisament afectés no només els professionals, els militars, sinó que afectés a tothom, no? I per això avui dia hi ha bombardejos a llocs que estan plens de civils
a Gaza,
però també a Ucraïna, primer, és a dir, que la guerra a Ucraïna, és veritat que hi ha ciutats on passa això que diu el Màrius, que malgrat l'estrès i el neguit, etc., pots viure amb una certa, diguem-ho així, aparent normalitat, tot i que normalitat no en té cap, però que la idea és estendre el conflicte al màxim possible. De fet, una de les
primeres experiències
és la Guerra Civil espanyola,
l'any 38,
les proves de bombardejar civils.
Exacte, van bombardejar el Granollers un dia de mercat per veure aviam què feia la gent.
El que havia passat a Guernica en el seu moment, que és com un dels bombardejos legendaris, és precisament això, perquè de cop i volta l'aviació alemanya bombardeja un poble precisament per crear aquesta reacció de terror i escampar-la més enllà del front.
Això que dius, això que dieu, que teniu raó, i el que plantejaves del Shakhtar, a mi em planteja com una mena de sentiment ambivalent, perquè, d'una banda, és veritat que et poses en la seva pell i, ostres, i penses, hòstia, realment, demà ve un equip al Camp Nou que... Hòstia, ha passat per unes coses que els jugadors del Barça no tenen idea, els jugadors de les grans estrelles de les grans lligues europees no tenen idea del que han passat tota aquesta gent, la cosa que... I de l'altra té un punt grotesc, no? Que un país que està patint tot el que està patint i tal, bueno, doncs segueixen jugant a futbol, té un punt de l'orquestra del Titanic, tot això, no? O sigui, em produeix com dos sentiments una mica contradictoris.
Des del punt de vista ara estrictament esportiu, el primer que hem de dir és que és com comença el document que ens ha fet a mans la Laia, que és que marxen 14 tios quan comença el conflicte. Clar, és a dir, des d'un punt de vista esportiu, no, ara deixant de banda el factor humà, et desapareix.
Bueno,
han començat un projecte de nou.
L'entrenador era Roberto De Cervi, que té Ansu Fati al Brighton i que està jugant de meravella a futbol. Sí. I era Roberto De Cervi amb 14 jugadors que avui t'haguessin plantat, bueno, demà t'haguessin plantat molta més cara. I amb un futbol molt més de toc, no? Bé, acabem d'escoltar, Laia, aquesta prèvia del Shakhtar. I de seguida farem el concurs, prepareu-vos, públic de l'estudi, que ara farem aquest concurs del clàssic.
També ha parlat avui Sudakov, que és un migcampista de 21 anys, un dels més talentosos de l'equip. Diuen que serà segurament el proper gran transfer al futbol europeu. D'una banda, i per fer un últim comentari sobre la guerra, doncs ha dit que tenien la missió de guanyar per donar una alegria a tots els seus compatriotes, i ha dit que demà evidentment doncs és un repte, però que confien en les seves possibilitats.
No tenim por d'enfrontar-nos al Barça, volem jugar contra els millors equips. L'any passat vam jugar contra el Madrid i vam fer un bon partit, molt bo, especialment a Varsovia. Vam perdre, però ens va donar experiència. En aquests partits és important seguir fins al final. Jugar contra el Barça és un dels somnis de la meva infància. No tenim por, volem sortir i gaudir. Sabem que serà difícil, però ens esforçarem per aconseguir-ho.
Contra el Madrid la temporada passada, i ja en aquest context amb la majoria de jugadors de més talent, estrangers fora de l'equip, van perdre 2-1 al Bernabéu i 1-1 a Varsovia, per tant, bons resultats. Aquesta temporada de moment són tercers de grup, tenen 3 punts, van remuntar un 2-0 en l'última jornada i van acabar guanyant 2-3 a l'Anvers, i en la primera jornada van caure 1-3 davant el Porto. En general, equip, per això estem d'acord, desconegut. Ara mateix, si us pregunto per la plantilla del Shakhtar, coneixereu, això sí, un nom, com a mínim en coneixereu un, que és Dimitro Chigirinsky, central del Barça la temporada 2009-2010, que va ser una petició expressa de Pep Guardiola, que no va acabar de quallar una temporada, i sense fer història va tornar al Shakhtar, on ha tornat aquesta temporada. És la seva tercera etapa ja amb el conjunt del seu país, té 36 anys, encara no ha tornat a jugar a la Champions, i a la Lliga ha tingut poca regularitat també per culpa d'una lesió. Per conèixer una mica més qui es trobarà demà al Barça, n'hem parlat amb el català Albert Bosch, que és ajudant de la selecció ucraïnesa.
Ara és un equip, la majoria, el bloc és més de jugadors ucranians, molts jugadors joves, tenim 6 o 7 jugadors de la selecció absoluta i també n'hi ha 2 o 3 a la sub-21. Té jugadors a nivell individual que tenen nivell, els que juguen a la selecció, per exemple, no? Doncs són el gruix més fort de l'equip, no? I ten jugadors al mig del camp amb nivell, amb experiència, com Stepanenko, no? D'un perfil més defensiu, té Sudakov, d'un perfil més ofensiu que pot a tres quarts de camp pot marcar la diferència, té Subkov, el davanter jove.
Ja t'ho dic.
Dius coses estranyes a vegades.
Estaven discutint sobre la tàctica del Shakhtar, ara, imagina't, increïble. Sobre si ha de jugar Chigrinsky o no. Ara fem el possible.
És que estàvem dient si l'aplaudirien o no, si surt. El Màrius diu, sortirà els últims 5 minuts. I jo li he dit, l'aplaudiran. I el Màrius s'ha quedat així...
Depèn del marcador. Jo estic amb tu. Si el Barça va guanyant, potser sí que l'aplaudeixen. De dir, va, fem-li un homenatge i la vam xiular molt, no?
Chigrinsky, més enllà d'aquell partit de Copa contra el Sevilla, que per el Barça perd 1-2 i acaba eliminat, és la primera eliminació després del 6-6 de la primera temporada, etc. El que l'acaba de rematar és el Chihuahua del Cracòvia.
És veritat, sí, perquè se li fa befa, és veritat, tens raó. Demà juga a titular o no, Chigrinsky?
No, en principi no. És a dir, que la Champions encara no ha jugat i que no ha tingut molta regularitat a la Lliga per aquesta lesió. Però vaja, tot serà l'arribada del nou entrenador i que decideixi posar experiència a l'eix de la defensa.
Sí.
En principi, 4-1-4-1 de sistema, però ja us dic, una mica incògnita tot plegat, amb Riznik a la porteria, defensa, Konoplia, Bondar, Rakitski i Azarov, Stepanenko de pivot, als interiors Bondarenko i Sudakov, a les bandes Subkov i Krivskiv i en punta Sikan.
Prendrem mal.
Ànims, Pou.
Ànims.
Jo no me'n recordo de qui és el central, qui és, dic qui era, que no...
Bondar i Rakitski,
fixa't en aquests.
Només tenen una baixa... Només tenen una baixa, que és Lemkin, i han viatjat 26 jugadors, per tant demà n'hauran de descartar 3 abans d'aquest partit.
Qui xiula demà aquest partit?
Xiula Ivan Krusliak, que és d'Eslovàquia, i el bar hi haurà el polonès Kwiatkowski.
Encara no tenim àrbitre per dissabte, no?
No. Sánchez Martínez diria que sona amb bastanta força, però no és oficial, encara. Alguna cosa més?
Sí, no hi haurà dinar...
Eslovac, també.
No? Eslovac, sí, d'Eslovàquia del sud.
No hi haurà dinar de directives, perquè la directiva del Shakhtar no fa res més enllà de les qüestions esportives, 100%, doncs per tot el context, i hi haurà 320 aficionats del Shakhtar a les graderies de Montjuïc, doncs que serà afició d'Ucraïna que viu aquí a Catalunya.
Doncs mira, que gaudeixin.
És que n'hi ha uns quants, eh?
Recordo, 6:45 demà. Sí. Hi haurà molta gent que anirà a Montjuïc tard.
Estic veient, eh?
Hosti, aniran tard.
El típic que dirà, hòstia, que tranquil que està tot, no? Arribant a les 9.
Que bé que es puja, tant que es queixaven a la ràdio, que bé que es puja a les 9, no?
I no fa gens de fred,
baixant.
Eh?
A les 9 estarem baixant.
Ja s'haurà acabat, clar.
A les 9 tens tota la raó.
6:45, des de 6:35, amb el Pou i companyia, i serem en directe.
Sí, senyor.
Sí, senyor, aquí serem.
Amb Laia...
Els enganyarem, quan baixem direm, no, si venim de veure el Sabina nosaltres.
Demà vindré, que demà em ve de gust.
Demà, si no et va
malament...
Home, demà és Champions.
Demà és Champions, demà, sí, demà
només
vindrem.
Faltaria.
Que encara que sigui tarda, demà vindrem. Demà.
Ah, exacte, ens fas el favor.
Sí. Gràcies, Laia, gràcies, Marta.
Bona nit.
A descansar, fins demà. Per rematar la prèvia, tenim Dada Jové.
Dada Jové.
L'Oriol Jové, com sempre. Hola, Jové.
Hola, bona nit.
Què tal? A veure, què ens portes avui?
Doncs, mira, una dada que ens hem trobat avui fent una consulta de cara al clàssic de dissabte, que és que tots els Barça-Madrid de la història,
sí,
de qualsevol competició,
sí,
als quals el Barça ha arribat invicte, sense perdre cap partit prèviament aquella temporada.
Recordo que el Barça no ha perdut aquesta temporada.
No.
Vull dir, la Lliga no ha perdut, i a la Champions 2 victòries, no ha perdut en partits oficials, per tant, de moment arriba invicta al Clàssic.
I llavors, sempre que això ha passat,
sempre que ha passat,
el Barça-Madrid ha acabat amb victòria del Barça.
O sigui, sempre que el Barça ha arribat a un Clàssic sense haver perdut abans...
Un Clàssic a casa.
A casa. Sempre sense haver perdut abans, l'ha acabat guanyant.
Efectivament, per això tant, ha passat 6 vegades.
Depenem de demà, llavors. De no perdre demà, saps? Per arribar-hi.
Sí, clar, si treus un bon resultat demà, val l'empat, que deia l'Ernest.
No, l'Ernest no el vol.
L'Ernest no el vol.
No, val l'empat que...
Demà sí.
Demà sí, perdó. Sí, sí, ho deies bé,
Però, però és molt fàcil. Si demà no perds contra el Shakhtar, la història diu... encara el clàssic amb tota la calma del món.
Totalment.
La història
diu
que el Barça guanyarà.
Totalment.
Què et sembla?
Què et sembla? Aquesta dada no és evident, eh?
Sí, no.
No.
No, el
aquest tio està molt pertorbat, eh?
No, 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 és que l'ha trobat aquí a la base de dades aquestes. És aquest ordinador, eh?
Al revés, per mi és una dada realment sorprenent, perquè en principi diries que l'estadística està per trencar-la, no?
I no, no.
I no.
No, no. No,
la primera vegada va ser el 1916,
sí,
que el Barça va jugar contra el Madrid, un clàssic de Copa el 26 de març de 1916, prèviament aquella temporada ja havia jugat 13 partits, i els va guanyar tots.
Sí, sí. 13-13.
I l'última vegada que havia passat, va ser la temporada 13-14, la del Tata.
El Tata Martino, grande.
Sí, hem saltat de segle, eh?
Sí, 100 anys, 100 anys.
Estàvem a la Primera Guerra Mundial.
Sí, la primera, sí, a la Primera Guerra Mundial... hi ha una ratxa
de 13-13. I el Tata què portava abans del primer clàssic?
Portava el Tata portava 10 victòries i 4 empats quan arriba el clàssic del 26 d'octubre i guanya.
Quan vam guanyar, que no me'n recordo ara.
Ara t'ho dic, ho tinc per aquí. És el clàssic.
És que mira, veus, toca la base de dades. És brutal, és brutal, aquest ordinador. Sí, sí, mira, mira. Hòstia, el disseny t'ho has fet tu i tot, eh, això? Durant la pandèmia.
Això és la pandèmia, eh?
Mira, mira, durant la pandèmia. Va fer-se el disseny, aquí amb les fotos, les banderetes. És acollonant, això.
El 26 d'octubre guanya 2-1 amb gols de Neymar i Alexis.
Alexis Sánchez, eh?
És aquella picaneta? Marca el 2-1 al...
És aquella picaneta que es menja Casillas, no?
Una estadística que aguanta el Tata Martino. O sigui, ni el Tata Martino s'ha carregat aquesta estadística. És una estadística granítica, eh? Sí, o sigui, sí, sí.
Ara,
si el Barça demà guanya dissabte...
Tot depèn de demà, eh? No fem cagarela demà.
Pot empatar, eh?
Molt bona.
L'estadística es mantindria amb un empat demà contra el Shakhtar.
Molt bé. Molt bona dada, Jové, avui, eh? De les millors que has fet, mira. De les millors que et recordo.
Mira.
Sí? Aviam si seguim en la línia. Ara tornem i fem el concurs.
Aviam si es compleix.
Clàssic.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
El clàssico arriba a la Zon. Des de la classe de Bellingham fins l'Urpa de Gavi. El 28 d'octubre comença el clàssico d'una nova generació. El Barça, Real Madrid i molts més per tan sols 18,99 € al mes sense permanència. Només a Dazón.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa?
Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
12:28, va. Recta final del Tu diràs avui. Estimat públic, esteu a punt o no? Ja sabeu, ja sabeu que qui guanyi el miniconcurs d'avui, la semifinal d'avui, optarà al megapremi que regalarem dijous, que sortejarem dijous en el gran concurs del Tu diràs, que és la samarreta dels Rolling Stones del Barça. Bravo. Saperes, què?
Què tal, bona nit?
Què tal? No pots concursar, gràcies. No? No pots, no.
Canes en tinc, eh?
I també tenim entrades per PortAventura World i aquest àpat Esniu, que és aquesta cuina tradicional a Palafrugell, que fins al 10 de desembre us hi podeu acostar, allà a Palafrugell, i a diferents locals podeu provar Esniu. Catrín, els tertulians, sí.
Vinga, tenim aquí números. Una bossa amb un número per
mira,
cada...
L'Ernest, ja que el tens a prop. L'Ernest, ja que el tens a prop. Vinga, tria un número. Un número. Sense mirar, hi ha una bossa amb tot de numerets i el que porteu aquí al pit enganxat, a veure si us toca, eh? Estigueu atents.
Això ja l'havia de dir jo, el número. És que el tenia preparat, el número.
No.
Era el 14.
El de Johan.
Home,
hòstia.
I Joao Fèlix.
I Joao Fèlix.
Ara estem amb Joao Fèlix.
Digue-nos. El número quin és?
Ha tocat l'1.
Oh, número 1. Qui és el número 1? Vostè? Vingui. Sí, segui aquí. Segui. Un aplaudiment. Molt bé.
El primer número del 14, l'1.
Gent número 1, segui aquí. Com es diu vostè?
Manel.
Sí. Manel, a costa del micròfon, com et dius, Manel? Ai, com et dius, d'on vens?
De Granollers.
Manel de Granollers. Sí. Perfecte, mira, molt bé. Pou, vinga, segon número. Manel de Granollers. Primera vegada que vens a la ràdio, Manel?
No, aquesta era la segona.
Molt bé, què tal? Millor la segona, no?
Sí. I la tertúlia del dimarts és millor aquesta.
Clar, és que és la millor dels dimarts. Sí, jo sempre estic totalment d'acord amb tu. A veure,
sí, m'agrada.
Joan Maria Pou?
El 8.
El 8. Oh, passi cap aquí, molt bé. Mira, ja tenim aquí un altre oient que concursaran aquestes semifinals. Molt bé, seu aquí, sisplau. Digue'ns el teu nom davant del micròfon.
Jo sóc el David, vinc d'aquí a l'Eixample.
David de l'Eixample, perfecte. Molt bé, sou culers?
Sí. Tant,
sou il·lusió el premi, si guanyeu?
Sí, home.
Sí, eh?
Jo el regalaré.
No fotis?
Sí.
Hòstia, oh,
sí, ja sé.
Bonic, això és bonic.
Ja saps aquí?
T'ho agraeixo molt.
Sí.
No, ell ha dit ja sé aquí.
Ja sé aquí, que és el...
Mirat.
Molt bé.
Pica l'ullet.
Aquí li regalaràs.
A veure.
Dic, ja que el Manel porta l'1, que es quedi el sobre número 1.
Sobre número 1 pel Manel, eh? I el David el sobre número 2. Va bé?
Aquí li regalarà.
Aquí li regalaràs.
I Manel?
Sí. Jo, si arribo al final i la guanyo, li regalaré al meu cosinet, el Macià, que juga a la M Lleida, té 10 anys i és superculer.
Molt bé.
Hòstia, nens. Manel, tu.
No es pot rebatre, no es pot rebatre.
Ah, bé,
això és molt senzill, és com una tanda de penals. 5 preguntes a tu, 5 preguntes a tu, amb ABC, heu de triar, cada pregunta tindrà ABC, us donarem una petita pista, i és com una tanda de penals. Ahir, per exemple, al quart penal ja vam tenir guanyador i tu, cap a casa.
Cap a casa.
Vull dir que...
Va ser com la final de Sevilla.
Sí, sí, anirem fent un penal al David, un penal al Manel, i a veure com va la cosa. Val? Comencem?
Va, comencem pel sobre número 1, que és pel Manel. Manel, la primera pregunta... és aquesta. Qui ha marcat el darrer gol en pròpia porta en un clàssic? Qui ha marcat el darrer gol en pròpia porta en un clàssic? Tres opcions. Opció A, Militao. Opció B, Sergio Ramos. Opció C, Pedrak Spasic.
Hòstia.
Spasic fa de temps.
Sí.
Fa molt de temps.
El darrer gol...
El
darrer gol en pròpia porteria en un clàssic.
És un dels millors gols en pròpia porta a la història.
Preciós aquell, de cap.
1-0, no? Vam guanyar.
Pues...
A, B o C.
A, Militao. B, Sergio Ramos. C, Pedrak Spasic.
Militao.
Militao? A veure.
Doncs aquesta opció és...
Atlet! És correcte.
Correcte.
Sempre que sona l'Atlètic del Poquí, és correcte.
Correcte. Va ser el 2 de març de 2023, en un partit de Copa. Al Santiago Bernabéu. Aquell partit, sí, aquell del debat del plantejament del Barça, si era massa defensiu o no. Anem al sobre número 2, al sobre del David, amb la primera pregunta. Quin és l'entrenador del Barça amb més victòries en clàssics de Lliga? L'entrenador del Barça amb més victòries en clàssics de Lliga. Opció A, Johan Cruyff. Opció B, Terry Venables. Opció C, Pep Guardiola.
Venables, Cruyff o Guardiola. Bé, Cruyff, Venables o Guardiola.
O Guardiola.
Què diries? Clàssics de Lliga, més victòries.
Crec que té truco, però diria Guardiola.
Diries Guardiola.
A veure.
La resposta és...
A la puta calla!
A la puta calla. És incorrecte, com
és,
diu el...
És Johan Cruyff amb 7, Pep Guardiola 6, Terry Venables 5. Per tant, molt ajustat, però la resposta correcta era Johan Cruyff. Anem a la segona pregunta del sobre número 1. Pregunta pel Manel. Qui és el jugador del Barça més expulsat en un clàssic de primera divisió? Jugador més expulsat en un clàssic de primera divisió. Opció A, Ronald Koeman. Opció B, Ladislau Kubala. Opció C, Hristo Stoichkov.
Aquesta és bona, eh? Koeman, Kubala o Stoichkov?
No havia nascut jo el Kubala, però jo crec que l'Stoichkov.
L'Stoichkov,
eh? L'Stoichkov.
El més expulsat.
Aquesta resposta és...
A la puta calle!
No és correcte.
No, incorrecte. Ladislau Kubala. Sí. Tres expulsions, Stoichkov i Koeman, una.
Jo ja sé que a l'època que els atracaments anaven...
Anaven, sí, sí. A l'ordre del dia, a l'ordre del dia.
Vinga, anem a la segona pregunta pel David d'aquest sobre número 2. Quants gols ha marcat el Barça en 93 clàssics de Lliga com a local? Gols del Barça en els 93 clàssics de Lliga com a local. Et dono tres opcions. La opció A, 253. Opció B, 128. Opció C, 182.
I a sobre et giren els números.
La C.
La C, 182. La resposta és... Correcte!
Però això... Ha estat un xulo,
no? Ara m'he quedat acollonido.
Ha estat un xulo.
El màgic en treu. A la mitjana de dos per partit.
180, clar. Sí, sí, ha fet el doble. Ha fet el doble. Molt bona, bona. 1-1. Vinga, va. 1-1, va.
Tercera pregunta del sobre número 1. Com va acabar l'altre clàssic disputat en un 28 d'octubre?
Ostres, aquesta és bona.
A, victòria. B, empat. C, derrota.
I hi ha hagut un altre clàssic,
només n'hi ha hagut un.
De quin any? No ho sabem, de quin any, no?
Sí, que ho sabem, sí.
Sí?
Va ser el... Es pot dir?
Sí, home, sí.
Una pista, 2018. Victòria, empat, derrota.
Ja es va, jo no recordava, 28.
Sí, això ho recull, la base de dades de...
Del Jové, sí, sí.
Empat.
Manel, empat.
Empat, la resposta és...
A la puta calle!
No, no, victòria.
És el 5-1 d'Arturito.
5-1 amb hat-trick de Luis Suárez.
I Arturo Vidal fent el cinquè de cap. Sí,
vinga,
sí, sí.
Anem a la tercera.
Se val parits que són, fent el concurs. Entre Jové i Saperes.
Hem de pensar moltes preguntes, eh?
Anem al tercer penal pel David.
Tercer penal d'aquest sobre número 2. Quin és l'últim jugador del Barça que va fitxar pel Real Madrid? Opció A, Figo. Opció B, Ronaldo, Nazario de Lima. Opció C, Javier Saviola. Figo, Ronaldo, Saviola.
Uau.
Uau. Jo dubtaria entre dos, David?
Sí, jo també. Jo diria Saviola, però no és...
Saviola. A veure.
Javier Saviola, la resposta és...
Atlet! És correcte.
Correcte.
Ha remuntat, eh? Quan s'ha guanyat 1-0 i ara van 1-2.
Però un moment, quan anem?
1-2. Guanya el David, que ha començat perdent la tanda de penals.
Quants penals queden?
Queden dos penals per cadascun.
Saviola va fitxar pel Madrid el 2007, Ronaldo Nazario 2002, Figo any 2000.
Sí, no falta recordar-lo, sí.
No cal. Anem al quart penal pel Manel. En quin dia, que no és cap de setmana, s'han jugat més clàssics en totes les competicions? En dimarts, en dijous o en divendres? En dimarts, en dijous o en divendres?
Va anar per tu, però...
Sí, sí, però...
A veure...
No, de proves de...
En dimarts?
En dijous o en divendres?
En dimarts, en dijous o en divendres.
De totes les competicions?
Sí.
Ah. No, però, bueno, pot tenir trampa, eh?
Sí, la Copa del Rei o la Champions també, no?
Clar, clar.
I la Copa del Rei es juga també dimarts, no? A vegades.
Dimarts, dijous, divendres.
És a dir, entre dimarts, dijous i divendres.
Sí, esclar, els tres.
No, però dels tres dies, quina... resulta més
divendres
futbolero.
És molt raro.
Divendres és molt estrany.
És molt raro.
Quin és el dia més futbolero?
Només juga l'Espanyol el divendres. Es queda dimarts i dimecres.
No, dimecres
dimarts,
no és una
opció. Dimarts, dijous, no. Divendres.
Dimarts, dijous o divendres?
Aquests tres dies.
Dimarts.
Dimarts.
La resposta és...
A la puta calle!
No, en dijous. Se n'han disputat 13, 4 en dimarts, 1 en divendres.
Com 13 en dijous?
Sí, sí, sí.
Quina competició?
La Copa. Copa del Rei. Hi ha moltes copes que vam jugar anades i tornades de Copa. Sí, sí,
sí.
I sempre en dijous?
Sempre en dijous, la majoria.
Bueno, s'han disputat 13 clàssics en dijous.
No, hauria disparat a dimarts, però...
Ja, però a la Champions no t'has trobat gaire.
Clar, la Copa s'han trobat moltes vegades.
Clar, però no sempre en dijous.
Doncs, si és Copa, és molt probable que juguis.
Doncs, sap greu dir que si encertes guanyaràs, David. Per tant, és un penal decisiu.
Per què et sap greu?
No, em sap greu dir-li al Manel, vull dir, que sap greu dir-li al Manel que si encerta el David guanyarà.
Vinga.
Depèn del nivell de la pregunta, impugno, directament. Val.
Quart penal.
Atenció, penal decisiu pel David de l'Eixample.
Quart penal, David. Quin és el rècord de gols del Barça en un clàssic oficial? No màxima diferència, eh? Rècord de gols del Barça en un clàssic oficial. Opció A, 6. Opció B, 8. Opció C, 7.
M'agradaria que fossin 8, però diré 6.
Diries que
diràs 6 i atenció, tenim guanyador per dijous o no?
A la puta gall!
No, no tenim guanyador.
7.
Eren 7 gols.
7-2 el 24 de setembre de 1950.
És que perdona.
Com tots recordareu, el teniu molt present a...
Doncs, ja, i en Recull narràvem, aquells partits.
Compte, compte.
Si no hi havia televisió, aquella època.
Compte.
No. M'agrada perquè... portàvem dues preguntes
arribem al
Pepe i Sergio Ramos i ara
cinquè penal pel Manel i cinquè penal pel David. Manel, si falles perds.
Sí,
has de encertar per com a mínim empatar el partit.
No, no depèn de mi, és de la pregunta.
Val. Jo diria,
si és fàcil la pregunta Manel, ja està.
És un 33% si no la saps.
Respecte a l'última és més planera. Fa més baixada.
Anem a l'última pel Manel, va, de Granollers.
Qui ha marcat més gols de penal al Madrid a la Lliga? Tres opcions. Qui ha marcat més gols de penal al Madrid a la Lliga? Opció A, Leo Messi. Opció B, Ronaldinho. Opció C, Ronald Koeman. Guàrdia. Messi, Ronaldinho o Koeman.
És boníssima, és bona, aquesta.
Clàssics
que,
a la Lliga.
És que ja l'he vist el truco. Hi ha una que és la que... sembla lògica, sí. I aquesta és la que no és.
No, amb el Trivial.
És el Trivial,
no,
sí.
Però ja no, però estic d'acord amb el Marius, hi ha molt mala llet, eh?
Sí.
Hi ha mala llet.
Home, és que el premi s'ho val, va, escolta'm. Va, Manel, Messi, Koeman, Ronaldinho
Messi
o Koeman?
Messi o Ronaldinho, no?
Sí.
Manel, va. Estic parint jo.
3, 2,
bueno,
1.
Ronaldinho.
Ronaldinho. I la resposta és...
és...
a la puta calla!
Oh! Havies d'anar al 10.
Leo Messi.
Havies d'anar al 10. Era lògica.
Koeman en va fer uns quants, eh?
Sí. Però tu tens la resposta?
Sí. En clàssics a la Lliga, al Madrid, Messi 4, Koeman 3, Ronaldinho 2.
Poquíssims, eh?
Ronaldinho
2. Poquíssims.
Manel, mira, es donen la mà esportivament. Bravo.
Bravo. Sí, bravo.
Igualadíssim, eh? M'ha arribat pràcticament al final de la tanda de penals.
No, és que...
Manel de Granollers.
Suar, eh?
Sí, sí. Escolta, gràcies, de veritat. T'emportes com a mínim un detallet que us hem fet una bosseta de RAC1, vull dir que gràcies per venir. Un aplaudiment pel Manel de Granollers i sobretot pel David de l'Eixample. Pots venir dijous a la final? Pots venir dijous a la final. Només per haver passat a la final tens entrades per PortAventura World. Així que felicitats.
Gràcies.
Vinga, una abraçada forta a tots. Gràcies a Pere.
Que vagi bé.
Gaudiu demà, eh? Gaudiu demà. Gaudiu demà i sobretot dissabte. Ara seguim.
Abrigueu-vos.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test. Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capil·lars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Muntaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Reconeixes la seva potència només engegar-lo i fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondina Auto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi d'ocasió dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
A Romacuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romacuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Aquest mes, estat fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades amb vehicles quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari. Només fins a final de mes, beneficia't de 2 anys de garantia de sèrie al finançar. I a més, assegurança inclosa per només 1 euro al dia. Informa-te'n a Autovivo Stores Sant Boi. Autovivo.es.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC 1. Tots som 1.
Tres quarts d'una de la matinada, anirem tancant el Tuiràs avui amb un especial back-to-back sobre l'inici de l'NBA, que arrenca d'aquí a uns minuts. Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Ara saludem també el Pedrol i repassem la resta de l'actualitat del món del bàsquet. Però primer, entra a l'estudi el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, Aleix, bona nit.
Tenim una última hora des de Ducati, i és que diuen que Marc Márquez correrà l'any que ve de franc amb Gresini.
Sí, sí. Paraules de Paolo Ciabatti, director esportiu de Ducati, al portal italià Moto.it.
Il fatto che un pilota così blasonato
che un pilota tan distingit decideixi bàsicament córrer gratis amb un equip independent per tal de pujar una Ducati, pel que tinc entès és així, correrà pràcticament a paràmetre zero, ens ha de fer sentir orgullosos. El fet que ell consideri la Ducati la millor moto per tornar a ser competitiu i divertir-se corrent.
Ritornare ad essere un pilota competitivo che si diverte a correre.
No tinc clar, Aleix, si això és literal o simplement vol dir que el que pugui cobrar Marc Márquez amb Gresini no té res a veure en absolut amb el que cobrava Honda, però en tot cas, les paraules són les que són.
Crida l'atenció, sí.
I les acabem de sentir. És evident que el sou que tenia Márquez a Honda per damunt dels 14 milions no s'hi acostarà, però ni de molt lluny amb Gresini. Ara, de franc del tot, m'estanyaria. També és cert que Márquez de diners ja en té i continuarà cobrant dels seus patrocinadors personals, és a dir, que no deixarà de tenir ingressos en aquest any 2024 que correrà amb una Ducati satèl·lit a l'equip Pramac. De fet, Ciabatti també ha explicat o ha reiterat que Ducati Fàbrica assegura que no ha intervingut en la decisió ni en les negociacions d'aquest fitxatge de Marc Márquez per Gresini i que el contracte per un any no inclou ni tampoc en forma d'acord de paraula un hipotètic futur a l'escuderia oficial a partir de 2025. Més motos, d'altra banda, Alex Rins no participarà al Gran Premi de Tailàndia d'aquest cap de setmana, haurà de passar pel quiròfan una altra vegada per curar una seqüela de la greu lesió, fractura de tibia i peroné, que es va fer el juny a Mugello.
A partir de dijous, parlem d'aquest Gran Premi de Tailàndia. Gràcies, Quim.
Bona nit.
Ara sí, va, temps pel bàsquet, malauradament hem de tornar a explicar una derrota de la penya, a Europa, avui a Venècia,
sí,
perdut.
I el Venècia ho havia perdut tot fins ara, avisava Carles Durant del potencial dels italians, entre Espiso a l'exterior i Tessitore a l'interior han fet 57 de valoració, tota la penya, tota, n'ha fet 56, ha perdut de 15, 79 a 64, sensació de fragilitat, això deia Carles Durant a Ràdio Ciutat de Badalona. Sincer.
No, em jugo molt malament. Hem tingut un bon esforç en alguns moments, però hem jugat molt, molt, molt mal bàsquet i a l'últim quart ha sigut el reflex de moltes coses.
A més, s'ha lesionat Brodzianski, veurem què té. De moment, 2 victòries i 2 derrotes la penya. Següent partit dissabte a 15:45 a Saragossa en partit d'ACB. Això avui, demà tenim Eurocup femenina. L'únic que té una setmana de llargs viatges. Vol mantenir la condició d'invicta al grup B. S'enfronta a la 6 al Piestans, que caig Kaczki d'Eslovàquia, una victòria i una derrota. Això serà a les 6, el Cadí mitja hora després visita l'Eleftheria Grec, tots dos equips amb un i un. Avui que hem sabut que Montse Brotons, la pivot del Cadí la Seu, estarà dos mesos de baixa.
I a l'Eurolliga, demà passat serà el torn del Clàssic a Madrid, eh? I serem en directe dijous, Madrid-Barça d'Eurolliga. Tenim una notícia important, però, a l'Eurolliga.
Sí, perquè ja sabem on jugarà els partits com a local el Maccabi del Tel Aviv. Serà finalment el Pionir de Belgrad, la seva nova casa, pel conflicte que hi ha a Israel, jugant el primer partit el dia 9 de novembre contra el Bayern, el del dia 2 davant el Madrid, ha quedat de moment ajornat.
També demà tenim l'inici del Barça de futbol sala a la Champions, eh? Primera ronda, la main round a Loznica, a tocar de la frontera entre Sèrbia i Bòsnia. És una fase de grups en què el primer passa de ronda, el Barça jugarà contra el Loznica Grad, que és l'equip local, el Luxol Sant Andrius de Malta i també l'Anderlecht belga. El primer partit demà, 5:45 de la tarda, contra el campió de Malta, que és el Luxol, la ventafocs del grup. I ara el back to back. Per cert, avui que el Pedrol ens ha explicat que el mexicà Gabriel Sánchez no continuarà l'estiu vinent com a entrenador dels Barcelona Dragons. En els propers dies la franquícia donarà més detalls sobre la formació del nou cos tècnic. Ara, però, fem una pausa i després parlem de l'inici de l'NBA amb el Pedrol i l'Aguilar.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Back to back.
Segueix per aquí el Dani Aguilar, a qui ara saludàvem, i sumarem a la taula a l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol!
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Bona nit. Back to back, avui especial inici de l'NBA. Estem de celebració, eh? 4 mesos després, torna l'NBA. Després de, exactament, són 133 dies d'espera. Els Denver Nuggets començaran avui la defensa del títol, que el passat 13 de juny van guanyar contra els Miami Heat i van viure en directe a RAC1, amb el Dani Gran, liderant aquelles transmissions fora d'hores.
I tant, sí, fora d'hores. Molt divertit va ser. Alguns al cap de mitja hora treballàvem, val a dir-ho, però vaja.
Però ets un professional.
Sí, no? I tant. Avui comença la temporada número 78 de l'NBA i la veritat és que ho fan molts al·licients. LeBron James ja és oficialment el jugador més veterà de tota la Lliga, amb 38 anys. Víctor Wembanyama, Jan Lluern, amb 19 punts per partit i highlights de tota mena en aquesta pretemporada. James Harden passa dels Sixers i continua palmant calés per indisciplina. Aquesta temporada, per cert, s'incorpora una nova competició a mitjans de temporada, de fet el mes que ve, que es diu l'In-Season Tournament, que és com una Copa del Rei, i els Milwaukee Bucks, del renovat fins al 2027 Antetokounmpo i també del nou vingut Damian Lillard, són l'equip a batre amb permís dels Celtics. Tot això comença d'aquí a una estona, a 2:45, amb els vigents campions, els Denver Nuggets, rebent els Lakers en la reedició de les finals de Conferència Oest de la temporada passada.
El permís del Pedrol, és un plaer estar aquí al Back to Back perquè ens hem organitzat per fer una prèvia ben xula d'aquest inici de la temporada de l'NBA. Què farem? Dividirem el començament de la temporada del curs amb quatre històries que estan marcant la prèvia i cada història l'acompanyarem d'una veu autoritzada del bàsquet de casa nostra. Font-li Ferrús.
Comença l'era de Víctor Wembanyama.
És el gran impacte, no només d'aquest inici de temporada, sinó, pel que diuen els americans, atenció, des de fa 20 anys, bàsicament des de l'aterratge de LeBron James a la Lliga. Parlem d'una novetat generacional que està cridada a revolucionar la NBA des dels seus ciments. El Not Human, com li diuen als Estats Units, desafia el que estava establert. Un 2-24 que té moviments de base, un llançador que té els centímetres del pivot més alt amb un timing de salt immaculat. Bàsicament, és com si dissenyessis un jugador en un videojoc. I això, qui ho ha dit, és Stephen Curry. I tot plegat sota les ordres del més savi.
He was fine. I mean, he's gonna play both positions. He's, you know, it depends a lot on...
És Greg Popovich, que de fet aquí també deia que li havia manat una jugada per temporada i el tio havia anotat 20 punts en aquest partit de pretemporada. Arrenca, per tant, una nova era a la NBA, l'era de l'Alien, de Wemby, el primer duel per qui vulgui la matinada de demà dijous a 3:45 de la matinada. Atenció al duel, ni més ni menys que davant Luka Doncic.
Guille Jiménez, narrador de l'NBA a Movistar Plus.
Tenemos que hablar de Víctor, ¿no? De don Víctor Wembanyama, jugador al que todo el mundo está esperando. Ya en la pretemporada ha impactado, ¿no? Ha dejado su sello, se nota que ha trabajado en verano, está más fuerte y la verdad es que ha alucinado a muchos, ¿no? Sobre todo a los jugadores, a los propios jugadores de la NBA. Hemos visto hasta una reacción del pívot Thomas Bryant después de un mate de Wembanyama, pues poner una cara total y absoluta de estupefacción, ¿no? Es un jugador llamado a marcar una época, ¿no? Y yo creo que va a tener un gran impacto desde el principio. Quizá el problema que va a tener es pues que no está en un equipo realmente competitivo, ¿no? Los San Antonio Spurs aspiran a poquitas cosas, pero sin duda vamos a disfrutar con Wembanyama. Su duelo por el rookie del año puede estar muy interesante, ¿no? Chet Holmgren es el otro favorito, jugador que aunque es de segundo año, como no jugó un solo partido en la primera temporada por lesión, pues es considerado rookie, ¿no? Va a estar bonito, pero Wembanyama, digamos que tiene todo el hype, todos los focos en él, y la verdad es que es un jugador tremendo que nos va a ilusionar, ¿no? Es el jugador del siglo XXII.
Milwaukee Bucks, renovació de Giannis i primera crisi.
A Can Giannis, Antetokounmpo i Damian Lillard no tots són flors i violes, encara que continuen sent amb els Celtics un dels clars aspirants al títol. Doncs bé, resulta que el nou entrenador assistent dels Bucks, Terry Stotts, ha tocat el dos i ha deixat l'equip sense el seu especialista ofensiu la setmana en què arrenca la temporada, és a dir, un desgavell. I per què és tan important aquesta sortida? Doncs perquè Stotts va ser l'entrenador de Lillard durant 9 temporades als Blazers i, per tant, la seva incorporació a aquesta temporada a Milwaukee tenia tot el sentit del món. Sembla ser que Stotts se les va tenir amb l'entrenador principal, el rookie Adrian Griffin, i que va decidir que no en volia saber-ne res més. Doncs bé, davant l'incendi, la franquícia ha fet un cop d'efecte i ha anunciat la renovació d'Antetokounmpo fins al 2027. L'estrella grega ha signat a canvi de 186 milions de dòlars, és a dir, uns 175 milions d'euros.
Artau Pasqual, director de scouting a l'agència Eurohopes.
Els Milwaukee Bucks han fet una aposta molt decidida per Damian Lillard, que d'una banda els ha servit per retenir Giannis Antetokounmpo, extensió de 3 anys afirmada, i de l'altra també els servirà per replantejar el projecte. Any després de Budenholzer arriba Adrian Griffin i l'equip passa de ser una rotació profundíssima a tenir una diferència de nivell molt clara entre les estrelles, el Big Three que formaran Middleton, Lillard i Antetokounmpo, i la resta de la rotació. Això li hem de sumar també una idea defensiva que s'haurà de replantejar, que havia estat el motor principal de l'equip al llarg de les últimes temporades, i sobretot, en la part positiva, un salt de qualitat ofensiu a l'abast de molt pocs. Veure la parella Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, que et pot assassinar amb triples des dels 9 metres o fer esmaixades letals i jugar a tota velocitat, serà sense cap mena de dubte un dels grans al·licients d'aquesta temporada. I sí, els Bucks són candidats a dominar l'est.
Hem parlat de Wembanyama, també dels Bucks, d'Antetokounmpo i Damian Lillard. Anem a la tercera historieta.
Ara sí, els Boston Celtics, clars aspirants a tot.
Quan semblava que els Milwaukee Bucks rebentaven la conferència est amb la incorporació de Damian Lillard, els de Wisconsin els va sortir el tret per la culata, perquè sense voler-ho van reforçar el seu màxim rival, els Celtics, amb un dels seus millors jugadors, Jrue Holiday, un jugador total, un especialista defensiu que converteix l'equip de Boston en un aspirant, ara ja sí, i sense eufemismes, en majúscules. Parlant ell, Holiday s'afegeix a Jason Tatum, a Jaylen Brown I el Lató Porzingis d'aquí Mazzula, Joe Mazzula, espera d'una vegada per totes convertir en un jugador determinant per guanyar un anell. Per contra, Boston ha perdut Marcus Smart i Robert Williams, però l'esperança a Boston i també a les cases d'apostes amb aquests Celtics és fora de mira.
Alejandro Gaitán, periodista NBA als Estats Units.
Els Boston Celtics haurien de ser un dels principals favorits a la conferència és i a guanyar l'anell, principalment perquè, tot i tenir un estiu bastant mogut, amb pèrdues importants com Marcus Smart o Rob Williams, han aconseguit dos All-Stars al mercat. Han aconseguit a Drew Holiday i a Kristaps Porzingis. L'arribada d'aquests dos jugadors, sumats a Jaylen Brown i sobretot a Jason Tatum, posaria a Boston al capdamunt dels favorits, juntament amb Milwaukee Bucks, principalment perquè l'any passat es van quedar a un partit de jugar a les finals i amb aquestes dues arribades complementen les dues grans opcions de Celtics, a la defensa i els triples. Aconsegueixen jugadors de perfils que no tenien la temporada anterior i sobretot reforcen l'opció de guanyar ara mateix perquè el projecte és molt a curt.
James Harden, el de sempre, però ara a Filadèlfia.
I si parlem dels Sixers hem de parlar, com no, de James Harden. Ara mateix un dels grans colabrots de la NBA, sinó el major, absent de la dinàmica de l'equip, ell mateix s'ha autoapartat al disc el jugador enfrontat amb el president d'operacions Daryl Morey, marca l'inici de curs de la franquícia. Les pretensions de sortida de Harden, sobretot els Clippers, ni tan sols han estat escoltades i ell se sent traït. Una franquícia en què l'altra gran estrella, el vigent MVP Joel Embiid, ja ha avisat que aquest estiu vol l'anell a Filadèlfia o en sigui. I mentre esperem la matinada de dijous a divendres perquè arribi el debut contra els Bucks, qui treballa contra rellotge és l'altre gran titular d'aquest equip i el tenim a la banqueta, Nick Nurse, campió en Toronto, el triat per conduir aquesta complicada nau.
Damià López, redacció d'esports de RAC1.
El cas de James Harden no és nou a Filadèlfia. Fa dues temporades es va viure una situació molt similar amb Ben Simmons, que va portar la franquícia al límit. Simmons volia forçar una sortida, però el general manager, Daryl Morey, es va mantenir ferm i no va haver-hi traspàs fins al febrer quan Simmons va sortir a Brooklyn precisament per James Harden. Ara la situació s'assembla molt, Harden vol marxar, Clippers sembla que és l'únic equip que hi té un interès real. Per un costat tenim que Harden no entrena, no es presenta als actes de premsa, rep les multes corresponents i per tant no començarà la temporada amb l'equip. Sixers no tenen pressa. Per què? La temporada no es guanya a l'octubre, no ha sortit un bon traspàs fins ara, cal assumir que Harden té un valor de mercat que baixa cada dia que passa i Morey no es precipitarà ni donarà Harden a canvi de res o de molt poc. Sixers i Clippers fa mesos que negocien, però el que Clippers donen a canvi de Harden continua semblant insuficient. El que tenim són uns Sixers no massa intranquils, que amb Embiid i Maxi en tenen prou per assegurar playoff. Hi ha mesos per davant per resoldre el problema i millorar l'equip i a qui se li esgota el temps és a Harden. 34 anys, és ja un veterà, sense anell, i ho ha tornat a fer. Un altre final lleig i desagradable de Harden a una franquícia NBA. Ja ningú es creu la barba.
Amb tots aquests ingredients, qui creieu que són els favorits per guanyar l'anell aquesta temporada?
Doncs mira, les cases d'apostes a Las Vegas col·loquen els Boston Celtics i els Milwaukee Bucks, els dos de la conferència est, com els grans favorits per endur-se el títol. No hi ha pràcticament diferència entre tots dos i a partir d'aquí doncs després vindrien Denver Nuggets, Phoenix Suns, els dos de la conferència oest i llavors ja tindríem aquí seguits de Lakers, de LeBron James, Games, els Warriors de Curry i Clay Thompson, els Cavaliers també de Ricky Rubio, aquí evidentment esperem veure aviat novament jugant a una pista de bàsquet. Aquesta seria una miqueta la graella de favorits de les cases d'apostes.
Això per dalt, i clar, per baix, segons les cases d'apostes, les últimes posicions, això no vol dir que siguin avorrits de veure, que aquests equips alguns poden ser molt divertits i haurien de ser les primeres rondes del draft, o seran les primeres rondes del draft, se les disputaran els Pistons, aquests Orlando Magic de Banquero, que veurem si evoluciona o no i com ho fa, els Houston Rockets i els Nou Blaze en aquesta era absolutament de travessa pel de zero, com a mínim sense la seva gran referència en l'era moderna, que és Damian Lillard.
No heu situat entre els favorits els San Antonio Spurs, no. Del gran Wembanyama, no aspiren al títol?
Els Spurs al final són Wembanyama i poca cosa més, per tant cap aspiració en concret. Recordem, de fet, que la temporada passada van quedar últims a l'oest i aquest any a San Antonio es poden limitar tranquil·lament a gaudir amb el francès. Fa quatre temporades que San Antonio, que era una franquícia històrica sempre contender, no es classifica per playoff, amb Popovich, això sí, renovant per 5 temporades a canvi de 80 milions de dòlars.
Aquesta matinada arrenca la millor lliga de bàsquet del món, l'NBA. Per cert, que recordo l'últim back-to-back, Pedrol, ens sí. Parlaves de la Woman NBA, d'aquestes finals. Qui va guanyar?
Doncs mira, les Aces de Las Vegas, que han revalidat el títol 20 anys després que ho fessin les Sparks de Los Angeles, per tant, Becky Hammon, que ens en parlava Laia Palau, ja ha acumulat dos anells en els seus dos primers anys com a entrenadora i ha fet història en aquesta lliga femenina de la NBA.
Felicitats, doncs, a Becky Hammon i a les Aces de Las Vegas. Ara sí, com sempre, tancarem el back-to-back primer amb la notícia curiosa de la setmana.
La notícia freak.
Avui la notícia curiosa ens porta fins a França, on un excampió de l'NBA, de qui en Danny Glan és molt fan,
molt.
Té 41 anys aquest excampió de l'NBA i s'ha tornat a calçar unes bambes per jugar a l'onzena divisió del bàsquet francès, és a dir, a l'última de totes. Es tracta del gran Boris Dio, ex de San Antonio Spurs i de Charlotte Bobcats, entre d'altres, que s'ha posat entre cella i cella guanyar la Copa Regional de l'Andes. Per què? Doncs perquè diu que aquesta competició és la que el va inspirar per començar a jugar quan era un xaval, i ara Dio juga al Visa Cross i amb els seus col·legues intenta complir el seu somni, que és aquesta Copa Regional. Per qui no el tingui ubicat, Dio estava retirat des del 2018.
I si busca les imatges per internet, només la roda d'escalfament és espectacular, perquè si l'home, diguem-ne, que ja era de proporcions grosses per ser jugador de la NBA, ara ja no et dic.
No hi ha edat per l'amor i tampoc hi ha edat per seguir tenint aspiracions en el món de l'esport, encara que tinguis 41 anys.
Ho dius per alguna cosa?
Això, no.
Per les aspiracions a la NBA.
Que tingui molta sort el bo d'en Boris Dio, amb aquest objectiu que s'ha marcat, que és guanyar la Copa Regional de l'Andes. Ho hem d'anar seguint, Pedrol, m'agrada
sí.
Història,
i tant.
Va, tanquem la paradeta, com sempre, top 5 de cites esportives.
El top 5 de la setmana.
Comencem, evidentment, amb els dos primers partits de la nova temporada a l'NBA. Com dèiem abans, a dos quarts de dues, d'aquí molt poqueta estona, Nuggets-Lakers, i a les 4, Golden State Warriors-Phoenix Suns. Els dos a Movistar Plus, en el dial número 7. Com ja ve passant darrerament aquesta temporada, els drets audiovisuals de l'NBA els té tots Movistar.
Número 4.
I d'aquesta primera...